tot costa.
El Barça encara als vuitens de Champions com a líder de la Lliga i sabent-se superior al Benfica, senzillament perquè té més recursos que l'equip portuguès. Això sí, tot i el gran record que guardem del 4-5 de fa 6 setmanes a Lisboa, fora bo que el partit d'aquest dimecres no s'assemblés gens a aquella meravellosa disbauxa.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns, 3 de març de 2025, dia de Sant Madí, dia dolç al barri de Gràcia, Sant Cugat i altres contrades de la geografia, l'endemà que el Barça recuperés el lideratge de la Lliga i a les portes, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'una gran setmana de Champions.
Una bona manera de començar la setmana de Champions, mirar la classificació de la Lliga i veure que el Barça és líder en solitari després de la seva victòria ahir contra la Real Societat i gràcies a la derrota del Madrid al camp del Betis. Aquesta setmana el Barça visita dimecres el camp del Benfica, l'anada d'aquests vuitens de la Champions, i abans, demà, el derbi Madrid-Atlético al Bernabéu. Sentirem els entrenadors, bàsicament, que anirà de detalls i que tot està molt igualat. I sentirem Vinícius, que ha parlat de la seva absència a la pilota d'or. Diu que va ser decisió del club.
Ah, sí?
Això diu el brasiler, que el club va considerar que no havia de viatjar i que, per tant, ja li va semblar bé.
Molt bé, doncs el van vendre bastant
bé. I que no es va sentir traït pel fet que no li donessin. Això també ho ha comentat. Per cert, que aquest Madrid-Atlético, aquest derbi madrileny a la Champions, és demà a les 9 del vespre i us l'oferirem al Digital de Catalunya Ràdio. Edició especial Tot Costa demà a partir de les 9. I com dèiem, l'Espanyol tanca a les 9 aquesta 26a jornada de Lliga al camp del Villarreal. Un triomf davant el cinquè classificat suposaria allunyar-se del descens 6 punts. L'Espanyol podrà comptar avui amb Carlos Romero, cedit pel Villarreal, després de pagar la clàusula de la por, i compta amb el cel de Villarreal, perquè de moment el que han fet ha estat suspendre tots els actes previs a la rodalia de la nova ceràmica.
De seguida anirem cap al Madrigal amb el Sergi Andreu i també actualitzarem la situació, l'estat de la meteorologia al País Valencià, perquè malauradament tenim precedents molt i molt tràgics per tenir controlada la situació d'una tarda que, com deia la Sònia, s'està complicant.
I dos jugadors del Barça, Lamine Yamal i Aitana Bonmatí, figuren entre els candidats al Laureus 2025. La de Sant Pere de Ribes, a més, reeditaria el títol aconseguit en l'edició de l'any passat. També està nominat el Barça femení com a millor equip de l'any. I un altre català, Marc Márquez, qui per cert ha estat el triomfador del cap de setmana a Tailàndia, és el primer líder del Mundial després de la seva victòria.
Doncs totes li ponen a l'esport català, com a mínim, en aquestes nominacions del Laureus. Després haurem de veure qui són els guanyadors.
I el Granollers d'handbol visita demà el Gut Medanès a l'última jornada de la segona fase de la Lliga Europa. Els vallesans estan obligats a guanyar si volen passar la ronda de vuitens de final. També podrien passar si empaten el seu partit i el Lucerna Suís perd a casa contra el líder del grup 1, el Montpellier. Jordi Bargalló, jugador del Noia, ha anunciat que es retira a final de temporada. Bargalló, de 45 anys, ha estat 28 temporades al màxim nivell, jugant a més del Noia, el Liceu, l'Igualada i l'Olivenense. Bargalló s'incorporarà a l'equip tècnic de la Federació Espanyola com a segon entrenador de la selecció espanyola masculina, al costat de Pere Bàries.
Dels grans de l'esport de les TIC, avui ho parlàvem a la reunió del programa, que sembla que s'hagin posat d'acord els grans golejadors dels últims anys en aquest esport. Marc Torra ho va anunciar fa algunes setmanes i ara ho anuncia Jordi Bargalló, per cert, germà del no menys enorme Pau Bargalló, ex del Barça i ara el Benfica.
I hi haurà un duel català als quarts de final de la Champions femenina de waterpolo. Avui s'ha fet el sorteig, el Sant Andreu s'enfrontarà al Mataró, mentre que el Sabadell jugarà la seva eliminatòria contra la Limos Grec. Amb aquest sorteig ja sabem que, com a mínim, per tant, hi haurà un equip català a les semifinals de la competició.
És una manera de mirar-s'ho. L'any passat en vam tenir 3 a la Final Four. Bé, en tot cas, hem quedat per parlar-ne amb la Martina Tarré, la portera del Sant Andreu. Diuen que una de les millors, si no la millor portera del món en l'actualitat.
I el Mundial d'Esquí de Muntanya de Morgins, a Suïssa, Oriol Cardona ha guanyat la medalla de plata a la prova de relleus mixtos fent parella amb la granadina Ana Alonso, un resultat que ha suposat assegurar-se una plaça pels Jocs d'hivern del 2026.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
És setmana de vuitens de Champions amb el Barça, com dèiem, líder de la Lliga, i preguntem on li veieu més opcions de títol, a la Lliga o a la Champions. És un joc. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Un joc que té, en aquest cas, tots els...
Sí, però que també podrien dir... No, tots dos, ja sabem, però ja, ja. Hi veieu més opcions.
El que volia dir és que no és com quan preguntàveu si el Barça tingués 400 milions d'euros, fitxaríeu Mbappé o Haaland? No, cap, perquè no
clar,
tenim... No,
clar, aquí sí que
aquí,
hi ha opcions.
Aquí, sí, francament, sí. El Barça, com ha dit Flick aquest cap de setmana, qui ens havia de dir que arribaríem a l'inici de març amb l'equip amb possibilitats de guanyar totes les competicions. En parlarem, i tant que sí, a les portes d'aquesta primera setmana dels vuitens de final de la Champions. Entrem en la recta final de temporada. Sigueu benvinguts a aquesta nova edició del Tot Costa des d'ara i fins a 3:15, quan cedirem el testimoni al Tot Gira del Villarreal espanyol.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Daniel de Sanabra, bona tarda.
Bona tarda. Avui és Sant Madí i se'm va criticar. Això només ho entendrà la gent de l'etapa...
És dolentíssim, però, és dolentíssim, però ara m'has fet riure. Bueno,
gràcies.
Què és això?
Se'm va dir, se'm va criticar...
Bona frase. No, és molt bo, és molt bo.
Podem continuar amb el programa.
Molt bo. Que no se'ns ofengui ningú, que ara mateix estigui al carrer Gran de Gràcia esperant...
És ofensiu, la... no?
No, no. No, home, però que vull dir que els graciencs, Sant Madí és una cita assenyalada i confondre-ho amb Sant Madí tampoc seria la qüestió. Senyora Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda.
No em miris així, va, que ja em coneixes de fa molts anys.
Tira. No feu això, és molt lleig quan algú fa una broma per donar-li la vida, molt lleig. Jo, tens el meu suport.
Gràcies, Costa.
Jo estic a favor de...
Sé que amb tu tenia un públic.
L'humor de Sal Gruixuda i a mi sempre em...
L'he sentit a tu.
Però molt gruixuda, no?
Bueno, ja hi som. Senyor Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
No t'ha agradat.
És que no m'he entès.
Sí. Se'm va dir, se'm va criticar.
No.
Ara sí.
Tinc la impressió que l'únic receptor correcte era jo i ja t'he entès.
A mi, jo crec que he requerit de la primera explicació. La segona ja no cal. Vull dir, la primera ja... Però la primera m'ha calgut.
Bé, comencem aixecant el nivell com correspon, tot bé, cap de continguts. Avui que havíem passat via...
I el dilluns passat, impressionant, també a 19 i 6 minuts.
Sí, la setmana passada va anar tot bastant
màgic. Molt bé,
eh?
Sí, sí. En fi.
Quina broma més graciosa ha fet el Marc. Com que no val, clar, com que no.
Molt bé.
Es pot fer?
Bé, hem començat de bon humor, a veure si no ens hi haurem de... A veure si se'ns haurà de enlletgir la tarda. Com sabeu, a les 9 hi ha un Villarreal espanyol, que evidentment podreu escoltar aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, si Déu vol, al Madrigal. Sergi Andreu, Sonia Oleart, bona tarda.
Què tal, com anem?
Hola.
Que s'ha complicat molt el temps.
A veure, hi ha hagut una estona que sí, ara s'ha aclarit una estoneta, bé, s'ha aclarit, ara no plou gens, a la zona de Villarreal, de Castelló, no plou gens, però sí que és veritat que al migdia, i quan baixàvem, hi ha hagut un parell o tres hores en què ha plogut intensament, bé, i amb alegria, per entendre'ns. A veure...
Està molt tapat, el cel està molt negre.
Sí, però ara no plou gens.
No, cauen gotetes, no plou, però cauen gotes.
Sí que és veritat que la pluja que hem vist caure, no, des del meu punt de vista, no és res extraordinari. El que passa és, clar, venim d'on venim,
clar.
Doncs
clar.
Aquí qualsevol cosa ara ens fa posar l'ai al cor, no?
Clar, però vaja, ara mateix, si no tinguessis els precedents, no, ni et passaria pel cap que el partit d'avui no s'hagi de suspendre, ni que passi res al Villarreal, eh?
No, res. No, no, el partit es jugarà segur, perquè és que ara mateix no cau ni una gota. De fet, fa estona que no plou, eh? No. I el camp... S'ha de veure com està el camp, però vaja, em sorprendria molt que el camp estigués impracticable.
Home, alguna cosa deuen preveure quan a 6:15 de la tarda el Villarreal ha suspès les activitats de la fanzona per la pluja, no?
Sí, perquè era aquella hora que plovia amb intensitat, per entendre's, i que clar, tot el...
En aquell moment s'han espantat i han dit suspenem-ho tot per si de cas.
Sí, i sobretot per les activitats a l'aire lliure, perquè és incòmode, diríem, no? Per la gent que era al carrer en aquell moment. Però vaja, de seguida no, perquè de fet és el que us deia, un parell o tres d'hores sí que ha plogut amb intensitat. A partir d'aquí, doncs, veurem el que passa, però ara ja us dic, no plou gens.
Molt bé. Doncs, Sergi i Sònia, tornem d'aquí una estona ja amb l'11 de l'Espanyol per aquest partit importantíssim en clau permanència. Fins ara, els dos.
Fins ara.
Ja veieu que a Villarreal no hi passa res que no hagi de passar, però sí que s'han enviat alertes en alguns punts del País Valencià. És per això que saludo a l'home del temps, el Néstor Gómez. Hola, Néstor, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A Villarreal ja ens explicaven el Sergi i la Sònia que està tot tranquil, tot controlat, però sí, no podem dir el mateix de tota la geografia del País Valencià.
Diríem que poquet a poquet la cosa va disminuint, però sí que és veritat que, per exemple, a Villarreal han caigut fins a 19 litres per metre quadrat. Aquestes pluges ja s'estan desplaçant cap al Maestrat, és a dir, cap a la comarca dels Ports, és a dir, una miqueta més al nord, però ben a prop, déu-n'hi-do, és a dir, possiblement totes les rieres i rius que tenim a la comarca, o diríem a tota la comarca i comarques veïnes, doncs deuen baixar amb alegria, perquè han caigut més de 200 litres per metre quadrat al parc natural de la Serra d'Espada, que es troba, diríem, que uns 50 quilòmetres a l'interior de Villarreal i cap al Maestrat, déu-n'hi-do. Teníem avís vermell, emeta més un comunicat aquest migdia, aproximadament cap a les 2, les 3 de la tarda, amb avís vermell a les comarques del Calatel, també al Millars i a l'Alt Palància, de manera que sí que estava prevista aquestes pluges a l'interior. Com dèiem, més de 200 litres, per exemple, a l'Atzeneta del Maestrat, en el que portem de dia, que déu-n'hi-do. I com dèiem, coincidint amb les hores del migdia, ha plogut al matí, després al migdia s'ha reforçat i ha sigut quan ha pujat bastant la precipitació, i ja diem, en principi hem d'estar tranquils perquè aquesta precipitació anirà a menys durant les properes hores. A més, es desplaça, diríem, que cap als ports nostres, és a dir, cap al massís dels Ports, que allà sí que s'espera unes properes hores i aquesta propera nit on pot ploure bastant, però en canvi a Villarreal o a l'hora del partit, com a molt a primeríssima hora de començament del partit, podria caure alguna precipitació, però molt poqueta i a més amb tendència clarament a marxar. Això sí, amb una temperatura fresca, perquè rondarà la xifra dels 10 graus, aproximadament.
Molt bé, doncs de moment tot controlat. Avui, pel que ens explica el Néstor, les alertes s'han activat quan s'havien d'activar i no consten danys materials d'importància, i encara menys, que és el que importa, no consten danys humans. Néstor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, que si ens esteu sintonitzant a través de l'Esport 3, teníem senyal directe de la rodalia de l'estadi de la Ceràmica, i com ens explicaven el Sergi i la Sònia, ara mateix gairebé ni plou alguna goteta, però res destacable. Per tant, tothom tranquil, i també per la part que ens interessa, aquest Villarreal espanyol, que podrà començar amb normalitat a partir de les 9 del vespre.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Plou, i he de fora bufar vent, que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no em mouré.
Tu veu, penya, un clàssic per dies com el d'avui. També ha plogut arreu de la geografia catalana, i aquí a Barcelona la veritat és que menys del que semblava, però ha fet un ruixadet aquesta tarda per escampar, per netejar l'ambient que acostumem a dir. Tot això per centrar-nos en el futbol. De seguida entrarem en zona Champions, però el Barça va enllestir el duel previ amb la Real Societat amb un contundent 4-0, i dic, estava buscant l'adjectiu perquè és que gairebé ens vam quedar sense partit al minut 20 arran de l'expulsió de Lustondo. 4-0, victòria concloent, i una victòria que situa el Barça líder de nou de la Lliga, ara amb un punt sobre l'Atlètic de Madrid, i després en parlarem amb tres sobre un Real Madrid que aquí caic i allà m'aixeco. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
D'aquest partit, després el Dani, el Marcos i l'Anaïs, si volen, en poden destacar els seus hits, però nosaltres ens quedarem amb dues dades que rescatem de la TDT d'ahir, del Bernat Coll, que parlen, per una banda, de la tranquil·litat del partit i, per l'altra, que el Barça, fins i tot en els partits còmodes, penca més que el Madrid.
Sí, el cert és que la victòria plàcida el que ha fet és regalar, diríem, descans als jugadors del Barça, tal com va anar el partit d'ahir. Segons l'escàner de la TDT, aquestes dades que ara direm i que demostren que va haver-hi menys desgast físic, doncs és una de les bones notícies, una de les lectures positives. D'entrada, el Barça ahir va fer un 24% menys d'esforços d'alta intensitat que la mitjana. És una diferència molt gran i sobretot gens habitual que aconsegueixis en el cas del Barça en un partit de Lliga, i tampoc s'ho esperaven davant de la Real Societat. 24% menys esforços d'alta intensitat.
Entenc que de cada 4 esforços a gran intensitat que el Barça faria en un partit, ahir se'n va estalviar un. És a dir, que déu-n'hi-do, tenint en compte que, per més que juguessis contra 10, parlem d'un partit de competició contra un rival del nivell de la Real Societat.
I l'altre és que dels 7,8 quilòmetres a mitjana que recorre l'equip a més de 21 quilòmetres per hora, ahir, només n'havia recorregut 5,9.
Quin silenci s'ha fet.
Sí, s'ha fet un silenci.
Estàvem esperant si hi havia alguna...
No, fins aquí.
No. Les dades...
Avui ja s'han fet molts silencis molt incòmodes.
Què està passant? A veure, m'he perdut alguna cosa.
Aquí esteu...
A veure, què vull dir? Que són dades impactants, però que ja les vam dir a la TDT, com perquè us quedeu així tan... Que ha faltat alguna cosa.
No, que no sabíem si venia alguna reflexió més al darrere.
Ha sigut ell.
Avui costarà això.
Sí. Està encallat, com el dia, el tot costa d'avui. En fi, clar, és que el partit no va tenir gaire història. Quan més encallat, valgui la redundància, estava el Barça, va arribar a l'expulsió, i a partir d'aquí, xino-xano, el Barça en va fer 4 i en podria haver fet molt més, perquè, com va reconèixer el seu entrenador, la Real va dimitir del partit arran de l'expulsió. Coses que vulgueu destacar d'aquest partit. Ara obrirem el laboratori. Gairebé amb l'únic dubte que ens presenta l'alineació de Lisboa, si Olmo o Gavi. Més enllà d'això, coses que vulgueu rescatar del partit d'ahir.
Home, amb els golejadors inesperats, no? Va ser un dia de debuts, dels primers gols de Gerard Martín i de Marc Casado, que no havien marcat mai amb el Barça. Araujo, una altra defensa que marca i assisteix. I crec que ara ja diria que només queden sense marcar Christensen, que està lesionat.
I Ansu Fati.
I Ansu Fati, que no...
I Héctor Ford.
I Héctor Ford.
No,
ha marcat.
Héctor Ford i Marc Bernal, que també està lesionat.
I em sembla una estadística brutal dins d'aquests 124 gols que porta el Barça aquesta temporada, que tothom pugui formar part d'aquestes xifres golejadores. Crec que és un molt bon èxit. I del partit, home, jo crec que s'ha de destacar l'actuació també de Rafinha, no?, amb els gols que fabrica des de la banda.
Del corna.
Sí, exacte, del corna. Gols de segona jugada, crec que està en un molt bon moment, i per mi Dani Olmo és que és un futbolista que crec que és diferencial en aquest equip. Quan està bé, es nota moltíssim. I ja sé que ahir Gavi no estava perquè tenia febre, perquè Flick va deixar molt clar que per ell era el titular, però, ostres, és un futbolista que mereix molt la pena recuperar.
A l'Anaïs li agraden els futuristes delicats més que els de batalla. Li agrada més Tellón que Casado, li agrada més Olmo que Gavi. No, escolta, que està molt bé. Dani, Marcos.
Jo parlaré d'un jugador que no ha estat mencionat, que és Lamine Yamal. Jo tinc aquesta creuada, aquesta batalla. Ho vaig dir l'altre dia i ho torno a repetir.
Creuada vol dir que hi ha gent que et discuteix.
No, ara aniré al tema, que és que si tu em passes un paper que diu que Lamine Yamal no marcarà mai més cap gol a la seva vida, te'l signo si a canvi m'assegures que jugarà com aquests, sobretot el dia de l'Atlètic de Madrid, però com aquests últims partits, perquè s'està posant, sobretot des de Madrid, perquè sempre s'ha de buscar pessigolles, estan fent comparacions amb Vinícius quan començava i coses així, s'està posant molt l'èmfasi en que no marca en Lliga, però a mi em sembla que si te'n vas de dos i fas la passada definitiva, és que quina diferència hi ha? Vull dir, tant li fa que marqui o no marqui. Per tant, jo signo un paper que em digui que mai més a la seva vida farà un gol, però sempre s'anirà de dos i farà la passada definitiva. I del partit poca història, perquè la Reial Societat ja amb 11 tios i amb tots els efectius, si estigués, no tingués ningú lesionat, ja està en una temporada molt lluny del seu millor nivell, amb 10, amb lesions i a sobre amb el Madrid a la Copa i el United a Europa, clar, li va posar les, no és per treure el mèrit del Barça, però li va posar les coses fàcils.
Marcos.
A mí me parece que este equipo tiene, lo hemos dicho desde el principio, incluso cuando había dudas sobre su capacidad, aquí había bastantes dudas, tiene algo que le hace distinto, que es divertido. És un equip divertido.
Més que dubtes, hi va haver preocupació, no, però... a la qual en un inici el Gol Nord no s'hi va enfilar, no, però després sí que s'hi va acabar enfilant.
Nunca. No, però me refiero que hace del gol...
Està gravat,
Sí, sí, lo sé.
Va haver preocupació, sí, sí.
Inquietud.
Inquietud.
No preocupació, és molt diferent.
Però ells estaven preocupats des de...
Sí, sí. Nosaltres estàvem preocupats des de minuto.
Nosaltres vam néixer preocupats.
Vam dir.
Ells estaven preocupats des de feia 10 anys.
La preocupació passió és una forma prudent de desplaçar-se per la vida.
Supervivència.
No està malament, vull dir.
Sí, sí, jo crec que 6 de 24 era com per preocupar-se. No, de la mateixa manera que ara és com per il·lusionar-se. No. Però vaja.
No, perquè el Dani va dir, i amb tota la raó, que el dia de Tico Madrid l'equip va jugar bé.
Per mi és el millor partit encara ara del Barça.
És que aquell va ser el partit menys preocupant de tots.
Per mi el dia de Tico Madrid de Copa.
És pitjor, perquè té 10 minuts on no toca pilota al principi i 10 minuts on no toca pilota al final. L'altre, el problema és que perds, clar, que és un problema molt gros. Però
per mi, jo no coincideixo amb el Dani, em sembla bastant millor el de Lliga que el de Copa.
Crec que el de Copa és millor, perquè és més difícil el 0-2, després posar-te 4-2...
Però et desconnectes al principi i al final, i això li resta.
Això sí. Bueno, però és que l'estem demanant d'aquest equip que sigui perfecta, i és impossible. És impossible que sigui perfecta, i per mi és un equip que és molt divertit, que juga molt bé a futbol i que porta molts i molts gols, i que a més té una cosa molt important, que és un equip rebel. O sigui que en cap moment, o sigui, lo fàcil aquí hagués sigut deixar-se anar, 6 punts de 24, la Lliga fora, 7 punts del Madrid, la èpica del Madrid, l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez i el Cholo Simeone, i no, i han tornat, i ara són líders i estan en 3 punts del Madrid, i a mi això parla molt bé de l'equip, de la mentalitat i del canvi que ha donat aquest entrenador a aquest equip. Per mi és això el millor que té.
Molt bé, doncs tots contents amb el rendiment d'aquest Barça. Per cert, el més 1 sobre l'Atlètic de Madrid es manté. Després parlarem del Madrid. El més 3 sobre el Madrid, amb el que queda, li doneu gaire transcendència?
Molta.
Sí.
Jo també.
Molta. Molta, perquè no és més 3, és més 10. Perquè anaves 7 punts al darrere del Madrid, 7 més 3 són 10. O sigui, és molta importància.
Entendrà més o menys tant els 3 del Madrid com l'1 que li porta l'Atlètic de Madrid, depenent de què passi a partir de demà. Jo crec que aquesta eliminatòria de Champions que tenen ells dos pot deixar tocats un dels dos o els dos, perquè encara el que passi i arribi a quarts de final de la Champions s'haurà aparentment, potser no, potser guanya un no crec, però un equip als dos partits 4-0, però en condicions normals vindrà d'una batalla brutal contra el seu màxim rival de la ciutat. Per tant, crec que el Barça surt beneficiat. Aquests punts poden ser encara psicològicament.
Sí, és interessant això que comentes. Després ens hi aturarem, però pensem, el que quedi eliminat tindrà més temps per concentrar-se a la Lliga, però ahir deia el Ricard Torquemada i el Club de la Mitjanit, i jo crec que és una mirada interessant, que el que quedi eliminat potser tindrà més temps, però s'haurà d'endurar una castanya de consideració. En fi, que d'això ja en parlarem després, hem d'escoltar els entrenadors, hem de passar per Madrid amb la Maria Josep Hostalric, però ara i encara a tomb del partit d'ahir, però sobretot mirant a Benfica, a Lisboa, amb quin mitja punta sortiríeu? Obrim el laboratori.
Torque Lab.
Temps de laboratori per enfocar
el que sembla l'únic dubte de l'11 de Hansi Flick de cara a dimecres a Dalús. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
I si no ens dius al contrari, aquest únic dubte seria Olmo o Gavi, Gavi o Olmo. Ara et preguntarem què faries tu, que em sembla que està bastant clar, però abans et volem demanar què aporta o quina diferència marca en el joc del Barça de cara a l'enfrontament contra el Benfica, sortir amb Dani Olmo o fer-ho amb Gavi.
Jo crec que Gavi dona potser més continuïtat al joc, però menys profunditat, menys verticalitat. No? És un jugador més de suport, més pulcre amb la pilota, si és capaç d'aparèixer en zones interiors, però no tan infiltrat entre línies. Dani Olmo pot atacar més l'última línia. Dani Olmo és un esglaó més per ser vertical, finalment. Sigui amb les seves arribades, amb l'última passada. El cas de Gavi jo crec que fa menys mal en aquestes zones, però en canvi el Barça li pot donar més continuïtat en pilota perquè és un jugador que estimula la circulació, que té bones orientacions, gira i fa jugar, tria bé la passada, però són passades més de donar ritme, que no pas d'atacar la línia defensiva. I després és evident que Gavi accelera i augmenta la tensió de la pressió, no? Del desplegament de l'equip, el fa més ferotge, que no pas Dani Olmo, tot i que jo crec que Dani Olmo té una bona lectura de la pressió, però no pot, és evident que no pot encadenar tants esforços.
Torna bé, Dani Olmo. No, potser no mossega tant al davant com Gavi, però ahir va fer dos o tres retorns defensius que, bé, que a vegades ens enlluernem amb la part tan pilota, però jo crec que també li han de puntuar ulls de Flick.
Sí, perquè així com Dani Olmo crida l'atenció en pilota, Gavi crida l'atenció des de la pilota, el que no vol dir que siguin més eficaços. Jo crec que Dani Olmo és molt intel·ligent i és molt intuïtiu a l'hora de, per exemple, interferir línies de passada per intuir quina és la passada que farà el rival, si està en proximitat, dissuadir línies de passada i obligar a jugar cap a sectors del camp que li pugui interessar més, i després, com dius, els retorns són poderosos, el cos a cos el fa servir molt bé, és a dir, guanya duels, el que passa és que, clar, Gavi és més espectacular en totes les seves accions defensives. Jo crec que, pel que dèiem abans de Gavi en pilota, jo crec que la diferència és que Gavi no defensa la seva posició natural i Dani Olmo sí.
És cert que en el partit contra l'Atlètic de Madrid Olmo va jugar d'inici i per tant això ens podria donar una pista que potser també a Lisboa ho és, però aleshores et quedes sense la seva aportació quan entra al minut 60 de partit. Vull dir que Gavi entrant al minut 60 de partit probablement en aquest sentit és menys útil que no pas Olmo, no?
Si has de pujar un grau tot plegat perquè vas per darrere el marcador, vas necessitat en el marcador, sí. Si el Barça ja està per davant el marcador, Gavi és un jugador que et pot assegurar pilota, que et pot donar continuïtat al joc, que et pot injectar intensitat en la pressió. Clar, tot depèn del context que es generi des de l'11 titular, no? Clar, Dani Olmo et permet, és veritat, un canvi de ritme, un gir de guió. Gavi és més un jugador que et pot donar continuïtat a allò que estàs fent i fins i tot jo crec que, insisteixo, que amb Gavi al camp el Barça té més línies de passada, més associació, però menys verticalitat. I depèn més, pot donar fins i tot més control, perquè és que sí que Dani Olmo pot combinar amb els del darrere, però a Dani Olmo li agrada combinar amb els del davant, és a dir, quan rep li agrada girar per atacar. Gavi és més un interior a l'ús, el que passa és que ara està flicant aquest mig camp de tres alçades, l'està situant a la mitja punta. Són jugadors que et donen coses diferents i que insisteixo que jo crec que la posició encaixa més a les característiques de Dani Olmo, a les característiques naturals d'ell, i no pas Gavi, que adapta les seves condicions a una posició que per mi no és la millor que pot desenvolupar.
Queda clar, doncs, que si depengués de tu, Olmo jugaria per davant de Gavi, per regla general, i no sé si també en aquest partit.
Mira, per norma general, sí, en aquest partit...
També.
Sí, sí, per... sí, però
com volia dir... l'acudit de les blanques, sí, o les negres, eh?
Exacte. Però el que et volia dir és que jo crec que són una bona combinació quan Gavi entra d'inici, eh? Vull dir, sí, i ho hem vist. Vam veure, per exemple, el Barça Atlètic de Madrid de Lliga. Gavi va ser titular, oi? A la mitja punta, recordo que vam fer un Torquelab sobre
sí,
això.
El de Lliga, sí, sí, Gavi.
El de Lliga,
jo crec que va ser el primer dia que va jugar de mitja punta.
Exacte, per això en vam parlar del Torquelab. I crec que la combinació és molt bona. El Benfica és un equip que on Gavi es pot sentir còmode, i Dani Olmo també, perquè si jo crec que hi ha dos punts febles del Benfica, un és que la defensa posicional no està ajustada, no és un equip rigorós tàcticament, perquè és un equip acostumat durant la temporada a ser molt més protagonista pel seu nivell a la Lliga Portuguesa que no pas per un equip d'esperar o de defensar per transitar. Ho pot fer i ho fa molt bé, perquè té jugadors que miren cap endavant en pilota i que els agrada desplegar-se, però no és un equip parit per això. Per tant, és una, jo crec que és un equip on Dani Olmo pot fer molt mal per dintre, molt mal. Entre línies, associant-se amb Pedri, amb Rafinha si havia jugat, creant superioritats numèriques. Però l'altre punt feble del Benfica per mi és la sortida de pilota, perquè ja li costa molt superar aquesta primera pressió. És veritat que quan la supera es converteix en un equip molt poderós, pel que dèiem, perquè té migcampistes d'anada i tornada que són capaços de desplegar-se, les bandes també, sobretot l'esquerra, també agafa alçada, però la primera passada contra pressió, ni Otamendi, ni Antonio Silva, ni Araujo, són jugadors que tinguin molt bona lectura i molt bon peu per situacions d'estrès. Per tant, és un altre partit que el Barça està obligat a ofegar. Crec que és una de les claus del partit, perquè si el Benfica no surt, el Barça es pot sentir molt còmode i pot tenir moltes opcions de gol. Si el Benfica surt, has de córrer cap enrere i has de córrer cap enrere amb esforços llargs contra un rival que et fa mal. Per tant, jo crec que tant Gavi com Dani Olmo són jugadors molt importants per a aquest partit. Faltarà veure Flick com els ordena i en quin context de partit o en quin moment de partit els prefereix, perquè és un partit d'anada i, per tant, té una tornada i segurament això farà que Flick també tingui una mirada més llarga de l'eliminatòria. Però són dos jugadors que poden ser fonamentals per desequilibrar la balança pel Barça. Et diria que gairebé més que altres jugadors que potser poden tenir més pes en el joc, però que per aquest dia tan específic no marcaran tantes diferències.
Doncs trucàvem al laboratori per saber si l'un o l'altre, si Olmo o Gavi, i el Ricard Torquemada prefereix Olmo, però és Gavi i Olmo, o Olmo i Gavi qui poden ser determinants en aquesta eliminatòria pel Barça. Esperem que sigui així. Ricard, gràcies.
A vosaltres.
De seguida ho pregunto al Dani Sanabra, l'Anaïs Martí i el Marcos López, però la Laia Tudel ha trobat la dada,
sí,
la dada
no,
completa.
He trobat el motiu del teu silenci i el teu esperar que digués alguna cosa més. Em falta una dada per explicar. O sigui, ja saps que els temes de dades ja sabeu que no són el meu fort.
Però s'ha de Samuel Rí.
Doncs una dada.
És que avui el Samuel Rí l'hem enviat d'excursió al...
Sí.
El mobile.
I està perdut per allà, encara no sap trobar la sortida tampoc.
No,
ni tornarà, ja l'esperem demà. Ja.
Ha assistit a un parell de conferències i ha quedat impressionat.
S'ha quedat atrapat.
Per avui.
Sí, està allà amb els robots, humanoides.
Ara ja espera l'empresa líder en tecnologia.
Això mateix, Niuera,
que parla demà. No?
Espera la xerrada que farà demà. Bé, doncs la dada que faltava, que és prou significativa, Seri, i sobretot en comparació amb el Madrid. Ahir, en total, el Barça va córrer 106 quilòmetres. Aquesta és una xifra baixa, perquè és el segon dia de la temporada que menys va córrer el Barça. Podeu imaginar quin va ser el primer.
Mítico.
Que menys va córrer el Barça, el partit més plàcid, més fàcil a la Lliga.
El del Valladolid.
Sí, sí, sí. Doncs bé, tot i ser el segon dia que menys va córrer el Barça la temporada, el Madrid, al camp del Betis, va córrer encara menys, 4 quilòmetres menys que el Barça.
És molt bèstia aquesta dada i parla bastant malament del Madrid, del Barça no diu res que no sigui lògic. Si el rival no hi és, doncs corres menys, no et cal esprema't, però que gairebé caminant corris més que el Madrid, que estava palmant un partit, a mi em sembla una dada acollonant.
És indicatiu que tu vas tenir un entrenament i no un partit, i que el Madrid, tot i perdre, també va tenir un entrenament.
Efectivament. Sí, sí. I em sembla que en té més d'una aquesta temporada, que per això no està gaire content Ancelotti. Dues preguntes ràpides. La primera, tomb del Torquelab. Dimecres...
Olmo.
Voleu dir sí? Que és el que faríeu vosaltres o el que creieu que farà Flick?
El que faríem.
El que faríem nosaltres.
Sí, avui la Loto Hansi la farem demà. Avui
però sí, aposteu per Olmo.
És que el partit juga dimecres, no demà.
Però quants partits porta Olmo? Perquè clar, hem d'anar comptant, no? Si
els
juga
dos
tres...
últims.
Dos.
De titular, compte, ja serien sí, tres, titular, eh?
Sí, sí, efectivament. El que passa, clar, ens va quedar el dubte ahir...
Però acabem d'explicar que va ser un entrenament allò d'ahir, eh?
Sí, però... Daniel Olmo no entén.
El dubte que... Retalles per darrere, tu.
A mi el dubte que em va quedar quan Flick va explicar que Gavi havia tingut febre és si no hagués tingut febre, si hauria jugat Gavi, no Olmo. Això no ho va acabar de...
Sí,
ho va dir.
El motiu de la suplència... Ell va dir, Gavi avui anava a començar d'inici, però no va començar.
No ho vaig entendre.
Si jugava Gavi, ara tocava jugar Olmo.
Això deixa intactes, en principi, llevat que tingui cap problema, que no ens consta, deixa intactes les possibilitats de...
Segona pregunta.
De Dani Olmo, que va ser titular en el gran partit de la setmana de dimarts contra l'Atlètic de Madrid. Segona pregunta, que és la que fem als nostres oients, ara que encara hem als vuitens de Champions, com a líders de la Lliga, al Barça li veieu més opcions de guanyar la Lliga o de guanyar la Champions?
La Lliga.
La Lliga.
La Lliga.
Estem molt coordinats avui, això és molt dolent per una tertúlia.
Sí, no funciona aquesta tertúlia. És que és molt més fàcil.
Si vols et faig advocat del diable i et dic el que diu la gent. Que... No, és que Champions són només 4 partits.
No, però la Lliga, si t'equivoques, tens temps d'arreglar-ho.
I el Barça té la part còmoda del quadre. Sí. Jo llenço arguments.
Mira, jo això de la part còmoda del quadre, correcte, és que no compro gens aquesta tranquil·litat que hi ha a la part còmoda.
Lisboa no és una part còmoda comparat amb, per exemple, sí, què li ha tocat al Madrid, què li ha tocat al Atlético, què li ha tocat al
Figueres, en aquell estadi fa re, va ser de taquicàrdia.
L'alternativa era el PSG.
Ja ho sé que era el PSG, però és que ens estem plantejant que
ha marcat un altre gol.
Podeu renyar-nos per veure'ns a quarts. Jo us ho compro.
Estem pintant el Benfica com si fos un partit d'estar per casa, i a mi aquest sentiment em fa molt...
Però si tu no passes contra... És a dir, si tu no superes els vuitens contra el Benfica, pues aleshores és que no estàs per aspirar a aquesta Champions.
No em podeu dir a la mateixa frase que veieu el Barça guanyant la Lliga i, per tant, sent superior al Madrid i a l'Atlètic de Madrid, i no anar tranquils...
No anar
a Lisboa pensant que el Barça és millor que el Benfica.
Se pot, sempre.
Sí que es pot.
Però... Va, jo els veig amb por, eh?
No és por.
Relaxa't una mica.
El sector confianti, que diria Rivaldo, ara de cop ha tingut un atac de...
No ens passem de semblar que és aquí al Barça un superior, perquè això és la Champions i és difícil.
Ningú diu que el Barça estigui classificat, però estaràs d'acord amb mi que entre això i que et toqui el PSG, el Liverpool, el Madrid, l'altre Madrid i el Bayern...
Hi haurà qui et dirà que el Barça rendeix millor contra rivals molt superiors i més competitius que no pas amb equips que...
Preferies el camí no assequible, eh?
Home, no, tampoc soc massoca, saps? Tampoc es tracta d'això, però que dic que jo tampoc... Que a mi no em sembla que sigui una cosa d'anar allà a pasturar, doncs no em veig a la... Jo escolto gent ja pensant en una hipotètica final a Múnich, Barça-Madrid, i a mi se'm posen uns ulls així de dir, bé, no ho sé, és llarg i és complicada aquesta competició, i a la Lliga, si ens ho pegues, tens marge per arreglar-ho, perquè tens molts més partits i vas líder.
Bé, ara m'agradaria saber què estan dient a l'Everything Coast de Liverpool, amb la possibilitat de, en lloc de jugar contra el Benfica aquest dimecres, haver-ho de fer contra el PSG, vaja, segur
això
que
no va. És una elecció voler entendre-ho, això, ara ja. No em puc explicar millor.
Molt bé. Doncs va, a veure si la nostra audiència ho veu més clar que el nostre gol nord.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Roger Rosà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La pregunta... On veieu més opcions de titular al Barça, a la Lliga o a la Champions? La nostra audiència diu...
també a la Lliga. El 83% creu que a la Lliga, el 17% a la Champions. En Jota Alfonso diu a la Lliga, ara mateix el Barça és el màxim favorit. A la Champions està entre els 4 o 5 candidats a guanyar-la. En Macià Nicolau diu, veig més realista guanyar la Lliga, però feia força temporades que no esperava la Champions amb tanta il·lusió. En Johan Carles diu a la Lliga, la Champions no permet minuts tan dolents com els de l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid. En Pere Alsina diu a la Champions, perquè tot i que el nivell és més alt, hi ha menys partits, i el Barça té una plantilla molt justeta, li falten 4 o 5 jugadors de banqueta a nivell top, o l'Uri directament, que també diu a la Champions. I aleshores també tenim oients més ambiciosos i més optimistes que diuen, per exemple, que ens ha faltat l'opció de totes dues. En Lluís diu, us ha faltat l'opció de totes dues, Lliga i Champions. En Xerma també diu...
Ja,
llavors
la pregunta...
Per...
Ja.
La pregunta
deixa
de
tenir opcions?
Un punt de gràcia.
No, clar, a les dues, a la cap de les dues.
La copa. Mira, no em
toca la copa.
La Supercopa.
En Xerma també diu amb dues. En Damià Feixes diu, si no hi ha lesions i tenim una mica el sant de cara, crec que podem aspirar al triplet. I l'Armand Ferrer, que resa allò de Lliga, Copa i Champions.
Molt bé, doncs la nostra audiència ho té claríssim. És evident que les últimes setmanes ens han canviat la perspectiva, ja que el Barça ha passat de navegar 7 punts del lideratge a ser líder ara mateix en solitari. Farem una pausa mínima i quan tornem, i abans d'anar al derbi madrileny, una macedònia de noms que engloben Lamine Yamal, Iñaki Peña i Xensne. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
T'agrada aquesta cartera pel pare?
Sí, fa molt pel pare.
O li agafo els 17 milions del cupó extra dia del pare de l'11.
A veure, els 17 milions no fan tant pel pare com la cartera, però jo crec que li agradaran, eh?
17 milions poden ser un bon regal pel pare. Fes-nos cas. Ja hi ha a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A CAES sabem com n'és d'important sentir-hi bé.
Podríem parlar al cotxe i cantar tots junts.
Pensa en totes les coses que podries tornar a fer si poguessis sentir-hi bé de nou. Per això, durant el mes de l'audició, CAES té una promoció especial. Assegurança tot inclòs sense cost addicional. Només fins al 31 de març. No perdis aquesta oportunitat i truca al 937 40 47.
Quan vaig a comprar amb els meus pares, el català no el sinto.
Què passa amb el català?
No es pot viure les 24 hores en català.
Quina és la seva situació real?
Els meus fills parlen català. Estan integrats, molt integrats en aquesta societat.
Aquí ho posarem tot damunt la taula. Una nit temàtica sobre la salut de la llengua.
Nits sense ficció. Català al rescat, amb Agnès Marquès. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Manel Elias.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir, sense saber més coses que ahir.
I ara entrem al búnquer.
Per estalviar fer natació,
sí,
vaig fer un taller d'escuts heràldics. Imagina't, eh? Si m'agrada poc la natació. Podies triar a col·le, deia, natació...
Hi havia natació.
Hi havia els que escuts. Anaven a natació i els que no volien anar a natació et quedaves i venia un senyor gran a fer escuts.
La classe d'escuts heràldics i devíeu ser tots els fuckers de l'institut.
Bueno...
Eh?
Era el Circ Barnum.
El Búnquer, amb el Pep Joan Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb convidats amb feines extraordinàries.
Quan baixes a partir de 30 a 40 metres, les cordes vocals se pressionen una miqueta i fas una veu així.
I col·laboradors amb habilitats inversemblants.
Som ells el soroll de la Mallarenga.
Tu per mi.
Que tenen la capacitat d'inventar paraules noves.
Això es va sofisticant.
Un programa on passen coses inexplicables.
Estem esterridant, eh, ara.
Esteu tu i qui més?
El fantasma. Sí, el meu home és un fantasma.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Ets una estructura de poder, Elisenda.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Perquè serem joves tota la vida, jugant a petanca, marxant de la vida. Perquè serem...
7:45 del vespre. Què és això? Flashy Ice Cream. Alguna vegada els has posat.
Al veure'm tots els tatus quan sortia per la tele.
Remena el cap, Laia Tudel.
Molt bé, molt bé.
Si és així...
Ah, per cert, divendres vas criticar la cançó de la Muixca amb el Guillem, una cúmbia amb el Guillem. Sí, sí, sí.
No,
sí. Tant desacord. Tant desacord. Tant desacord.
Deixa-m'ho estar, no té gust.
Jo no.
Ja està. És que és molt bona la cançó.
Jo no vaig criticar. A mi em va grinyolar, però escolta...
No tornarem, però...
Avui he sentit el Frank Lluís Giró dir que era... una col·lap esperadíssima. Si era una col·lap
esperadíssima... Sí, és veritat que era esperadíssima.
Jo no tinc res més a afegir.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vet aquí un fet lamentable d'una lògica infernal.
Això s'ho posava més.
Respecte.
Jo ja no t'estimo igual. Una peça ja no encaixa, l'aire d'un perfum estrany. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo tant. Jo ja...
Si la nena m'estimava enrere.
Ara jo necessitaria un matecito per continuar el Tot Costa d'avui. En fi, la Laia, ja us ho deia, ve amb una macedònia de noms que comença pel de Lamine Yamal. Ara l'escoltarem perquè ha aconseguit una entrevista a UEFA.com, ho dic bé. Però abans ens volem interessar per com està gestionant, que evidentment és una qüestió molt, molt personal, però que repercuteix en la seva activitat esportiva, en el temps de Ramadà en què estem immersos.
Sí, que la mina el segueix. És durant tot aquest mes de març, resumeix en què... De sol a sol, diríem, durant les hores de sol, no es pot ingerir ni... No es poden beure líquids ni tampoc menjar.
Cosa que, evidentment, per un atleta no és...
Un esportista d'elit, no doncs, millor... has de veure com això afecta, no? A veure, en aquests casos, el Barça el que fa sempre és acompanyar els esportistes que volen seguir el Ramadà, evidentment, en el cas de... Perquè tinguin, doncs, les mínimes afectacions possibles al seu rendiment. En el cas de Lamine, pel que ens expliquen, diríem que l'adaptació pel que fa a tot l'aspecte físic, de preparació física, és molt mínim. Pràcticament no han hagut de fer cap adaptació pel que fa a la preparació física ni als entrenaments, de moment, perquè les dades que tenen, doncs el que els demostra és que això de moment no està afectant ni ha d'afectar el rendiment de Lamine. És un cos molt jove i, per tant, a priori no esperen que això tingui afectacions físiques del seu rendiment. Això sí, també ens diuen, si trobéssim en algun moment que afecta, doncs ho adaptaríem, és a dir, intervindríem com reduint càrregues, canviant entrenaments, això ja s'ha fet amb altres esportistes, fins i tot canviant horaris d'entrenaments, el que passa que, per exemple, meteorològicament, que sigui ara al març, per la temperatura que fa, doncs també ajuda que no afecti tant. Ara, on es produeix la gran adaptació, evidentment, és en tot el que és a nivell nutricional, perquè el que fan és carregar molt els àpats previs a que comenci el Ramadà, és a dir, abans que surti el sol, es carregues més aquests àpats, més a carbohidrats i amb suplements nutricionals, i després doncs tornar a seguir una altra pauta diferent quan fan el primer àpat del dia, un cop se posa al sol. Pel que fa als entrenaments no hi ha tant problema, perquè evidentment si tu l'últim àpat abans de sortir al sol el fas fort, això vol dir que els entrenaments són a les 11, són poques hores, vull dir, tu això ho pots gestionar bé. El tema de beure líquids és segurament més complicat, perquè després de fer esport sempre doncs es fa més difícil que no puguis hidratar-te, però vaja. Sí, però sobretot el després, no? La recuperació dels entrenaments. Però bé, això ho tenen controlat. Els problemes sobretot, o és més difícil, és amb els dies de partit. Primer perquè són horaris molt tard, els partits. Tu pots jugar a les 4 però també a les 7, i llavors vol dir que has estat tot el dia sense beure ni menjar.
Sí.
I llavors aquí està per veure encara doncs, aquestes adaptacions o com pot arribar a afectar aquests partits i què es fa, perquè altres anys amb altres esportistes, per exemple, el que feien era que el dia de partit demanaven permís a l'autoritat religiosa de Catalunya per doncs, poder ser més flexibles el dia de partit, i això després doncs, ells ho recuperaven d'una altra manera. Això només es pot fer en esportistes d'elit els dies de competició. En el cas de Lamine, això sí que no sabem com ho gestionaran. de petit Lamin, no? Sempre ho ha vist a casa i el que ens diuen és que ell sempre doncs, ho ha volgut fer, que en un primer moment va ser la mare que li va dir no ho facis encara, que ets molt petit, i després, com que Lamin va seguir insistint en que ell volia seguir i fer el ramadà, doncs primer va començar amb un ramadà de migdia, diríem, i ara des de fa un parell d'anys doncs, sí que ja el segueix com qualsevol altra persona més adulta, perquè no hi ha una edat, no? És a dir, a part que fan 18 ja l'han de seguir, no, no. Això és, cadascú és molt personal. I, per tant, Lamin es troba en aquest punt, en què sí que fa el ramadà des de fa 2 anys, com també fa en Sufati, i es troba, doncs, amb aquesta adaptació, sobretot nutricional.
Molt bé, doncs, queda explicada aquesta situació. Evidentment, no és el primer jugador musulmà que té el Barça, i, francament, no recordo cap situació problemàtica ni cap descens de rendiment.
I lesions, ens han dit sobretot, han insistit molt en que no han vist, perquè hem parlat amb gent que ha estat treballant amb altres esportistes dins del Barça d'altres anys, ens han dit mai hem trobat una relació entre seguir el ramadà i lesions.
Perfecte, doncs tot en ordre per aquesta banda. A més, com deia, Lamin ha aconseguit una entrevista a UEFA.com i parla i reflexiona sobre la seva dimensió actual.
Sí, perquè han agafat l'entrevista que li van fer l'any passat, tenia 16 anys, un any després l'han tornat a entrevistar fent les mateixes preguntes per veure com havia canviat en aquest any, com havia estat aquest any de Lamin. I, evidentment, ell mateix reconeix que ha canviat no tant per la personalitat, diu que segueix sent la mateixa, sinó a nivell físic és el primer que diu, home, he canviat físicament, els cabells, tot físicament sí que em noto diferent, no puc anar pel carrer perquè tothom em para, no puc fer res ja. Ara tinc més confiança quan jugo. Abans jugava, ho volia fer fàcil, volia jugar fàcil, ara ja vull gaudir més. I després el gran canvi per ell en aquest any ha estat l'Eurocopa, guanyar l'Eurocopa. Diu que a partir d'aquí hi ha hagut un canvi, sobretot el nota pel respecte que ell nota als rivals.
A parte de que me cambia a mí, al rival también le cambia, ya no es... Antes era más como un niño, desde que ganó la Eurocopa, sí, es verdad que se nota los rivales, que es diferente todo, ya se me ve como un jugador... de los grandes, de que ya me parezco un niño.
Bé, és una realitat, és així. El salt de qualitat, o el salt a la fama, si voleu dir-li així a nivell internacional, Lamine Yamal el va fer a l'Eurocopa sent peça indiscutible, si no el millor, en la victòria de la selecció espanyola. I en la línia del que apuntava abans el Dani, jo hi estic molt, molt d'acord, més enllà de... i aquests debats ja els hem fet, si ja està entre els millors del món, si li donaríeu la pilota d'or, si s'assembla més a Neymar o a Messi, la qüestió rellevant és que és el jugador més determinant del Barça, amb permís de Pedri, són oficis diferents, per dir-ho així, però tenir un futbolista que amb dues, encara que no tingui un partit rodó, amb dues batzegades et rebenti el partit, va passar contra l'Atlètic de Madrid, i ahir una altra vegada, és la vida.
Tothom, un altre silenci.
Us ha matat, una reflexió definitiva.
Un altre silenci d'aquests... En fi, segons...
No, jo, si no hi esteu d'acord, és la vostra...
No, però és que estem molt d'acord, és que ho has dit tot tu, ja.
Però és que no hi havia...
Clar, costa,
no hi
havia, escolta, és que de veritat...
Doncs vinga. Ho has dit que estàs d'acord amb mi, jo si ara... No, però sí que diré que tothom diu sempre, és una frase feta que sempre he sentit des de fa molts anys, que el més difícil del futbol és el gol, i per mi el més difícil del futbol és el desequilibri.
Totalment.
És marxar l'1 contra 1. Gol, en tots els respectes, hi ha gent molt taruga que fa gols. Vull dir, que,
va, és tampoc una, és fàcil, eh?
No, té mèrit, però clar. Oportunisme, estar al lloc adequat... El mateix. Ara, agafar la pilota, que tinguis dos marcadors i marxar dels dos, per mi això és el que no està pagat amb diners.
Ahir Flick, que normalment no el mima gaire,
és veritat,
va fer
és
aquesta
veritat.
Resposta quan li van dir fa dies que no marca, i va dir no, ja, però bé, és que el que ens...
És que Flick amb la Min fa un contrapès.
Sí.
El dia que li pregunten si és el millor del món, pràcticament el posa de suplent, i el dia que no, és
bueno,
que no marca.
És el seu treball, no?
Sí, sí, però, va destacar molt això de que sí, però el que ens genera i les ocasions que ell dona de gol...
És que el desequilibri és, estic d'acord amb el Dani, molt important, però especialment important en equips com el Barça, que tenen la pilota i que es troben tot sovint en blocs baixos. És a dir, hi ha equips que a la velocitat de Rafinha ja farien, segurament. Però en el Barça, que es troba en molts partits, sí, entre cometes, encallat, necessita un jugador. I, de fet, l'ideal seria que tinguessis un de cada per cada banda.
També hi ha jugadors que tenen...
Aleshores has de tenir molts diners per poder pagar.
Tenen les dues coses, per exemple... Ousmane Dembélé.
Ah, Àngela Maria.
Que desequilibri i és un dels màxims golejadors.
A veure, com ha derivat això de la minya a Ousmane Dembélé?
Estem a un pas que evitaré, evidentment, de dir que Dembélé és millor que la minya.
No, això tranquil, que no passarà. Ara, Dembélé per l'esquerra, imagina't, que tinguessis la possibilitat de tenir el desequilibri per l'esquerra.
I Joao Félix també.
No, però és que no juga per l'esquerra en el PSG ara.
Però pot jugar per l'esquerra perquè Dembélé, com tu bé saps, és ambidextre.
No. Ara.
Mira, avui arriba a les 7:40
que deies que no ho permetries.
No s'atreveixen a dir el que volen dir. En fi.
No, i tant. En cap moment posarem en comparativa la Minya Mal i Dembélé.
I el dia que se fue Dembélé.
I que el renovin ja la Minya Mal.
Perquè es va eliminar de la Champions.
No, perquè apareció la Min.
Ja està, el minut Dembélé ja ha caducat. Abans d'arribar a les 8, la Laia ens ha de parlar d'Iñaki Peña i de Stensne.
Sí.
Què passa amb Iñaki Peña? Perquè ahir el Bernat, com qui no vol la cosa, durant la transmissió ens va explicar una escena en la qual no hi parem atenció, perquè malauradament per Iñaki Peña ha quedat enterrat a la banqueta del Barça, que era molt reveladora.
Sí, la imatge que ens escrivia el Bernat era que l'escalfament se'l veia d'entrada molt capficat, veies un jugador desanimat, amb desgana, no?, fent aquest escalfament, no tant per actitud de passar, sinó més aviat que estava capcot, i també va afegir el detall de fins i tot ha sortit sense guants. Bé, era tot un detall d'una imatge i una sensació que li va transmetre al Bernat de veure l'escalfament d'Iñaki Peña d'un jugador, doncs, com que ha llançat la tovallola. No podem dir si realment és aquesta la sensació d'Iñaki Peña o la situació que ha llançat la tovallola, però sí que és cert que la situació que està travessant Iñaki Peña és molt complicada per ell. Ha passat i s'ha quedat en un segon pla, i això l'ha desanimat. Veu complicadíssim ara ja revertir aquesta situació, així com en un inici quan va haver-hi el canvi, doncs, tot i que estava bastant tocat, veia que tenia setmanes per endavant com perquè això pogués tornar a canviar. Ara sí que veu que aquesta situació és molt difícil de revertir per un porter on és tan important la confiança, doncs ell l'ha perduda o nota que ha perdut aquesta confiança i per això li costa encara més poder afrontar aquesta situació. Fa unes setmanes el diari Esport informava d'una xerrada que van tenir, una reunió amb Flick, on Flick li va ser molt clar que això ja ho té Flick, i realment en aquella conversa sí que el que li va traslladar és que, doncs, l'aposta era Stensne, com també ho ha dit públicament, no li podia dir una altra cosa, i diríem que allò va acabar de rematar una mica el desànim que tenia Iñaki Peña. És una situació complicada.
Bé, és una situació que, per lògica, només pot acabar d'una manera, que és que Iñaki Peña el 30 de juny marxi. Jo, si fos Iñaki Peña, aquí no hi veuria cap mena de futur, i més quan l'altre dia, no sé què passarà amb Szczęsny, però l'altre dia Flick, quan li van preguntar per la renovació, va dir: "Ah, a mi m'encanta", ja era d'eco, però vull dir que si fos per Flick, jo crec que el renovaria.
Ter Stegen, Szczęsny, sí.
És la sensació. La sensació. Ja, després veurem què vol fer ell i què farà i què vol fer el club. Però
i com
si
torna
per
Ter Stegen.
Aquí per mi l'únic tema sorprenent és que no li doni ni tan sols la Copa. O sigui, jo esperava que la Copa sí que li donés. Si ja no li dona ni la Copa, evidentment... Jo els entenc a tots, eh? Jo entenc Iñaki Peña, que estigui enfonsat, i entenc Flick, que és un tio d'idees fixes i clares, sí. I escolta, no compto amb tu, compto amb l'altre, està molt bé.
Mira, que jo és l'única cosa que et diria d'aquest any que no acabo d'entendre i que no m'agrada que es deixin perdre...
Potser ha passat alguna cosa que...
Segurament, espero, sincerament, que hagi passat alguna cosa
o
que...
O simplement l'entrenador, que si juga... Que si juga al càrrec, diu, a veure... Amb quin porter aniré més lluny? Amb aquest,
sí,
crec
però...
jo.
Però va ser tot del...
Però va ser del dia a la nit, sí. Molt estrany, a partir d'un retard amb una Supercopa, no ho sé, la sensació va ser estranya. Jo entenc que alguna cosa més ha passat allà dins, perquè no és normal al final que tu tinguis un porter que t'està salvant bé la temporada després que s'hagi lesionat Ter Stegen i que de cop i volta facis aquest canvi tan sobtat i la part és completament de tot i que no tingui minuts ni tan sols a la Copa. Em sembla un pèl injust després del que s'ha vist a Iñaki Peña aquest any. I no dic que Tec no sigui millor, eh? Vull dir, no estic entrant a això. Dic que penso que no s'ho mereix després del
moment,
que ha demostrat fer.
De moment, jo
ara
crec que no hem vist cap partit en què diguis, home, és que aquest tio ha de ser titular indiscutible. Però,
no, però
és que és la decisió
de l'entrenador.
Exacte,
és una tria de Flick.
No l'entenc, no ho sé.
I ell com ens va dir la Laia aquí, considera que Stensne és millor,
sí, sí,
millor porter.
Ja.
Però jo també coincideixo que una vegada tries el relleu, Iñaki Peña t'ha donat prou garanties com per dir, d'acord, tu et quedaràs la Copa i tu et quedaràs GA Champions. A mi és veritat que aquí l'aposta ja definitiva de aquí ens perdem informació, el que no sabem és si hi ha hagut...
Això és evident, però...
Que potser per l'actitud de Iñaki Peña ha vist que ha baixat els braços i que no li pot donar la Copa, no ho sé.
Ell ha triat, hi ha una entrevista a Barça One avui que és extraordinària de TEC. Sí que
Mira, crec que la Laia em volia rescatar algun document.
Bé, a veure, una mica perquè aquesta imatge que tenim d'home tranquil, de Stensne, realment és així, perquè ell mateix ho explica, sobretot amb l'edat, doncs és una cosa que haurà anat augmentant, però diu que mai s'ha posat nerviós abans d'un partit, mai es posa nerviós, que l'única vegada que s'ha posat nerviós ha estat quan va debutar amb la seva selecció, però que cap partit ni al Madrid ni abans al Clàssic, era un partit que li feia molta il·lusió amb el Barça, res. I una de les coses que fa ara és meditar abans dels partits. Ho fa a casa al vestidor, a fora ho fa a l'autocar, medita uns minuts i clar, tant